Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Un estudi del Departament d'Educació constata que un de cada tres alumnes de quart d'ESO assegura que només veu llegir un llibre als seus familiars un cop l'any. És una davallada molt important en els usos de la lectura. De seguida ho explicarem. És molt preocupant, molt. Sempre tothom dirà que millor que una sèrie hi ha una bona lectura. No hi ha llibres millor que els que vas gaudir quan eres petit, que és aquells que no et permetien sortir del quarto, que no paraves. I tothom té un llibre de petit preferit perquè és una desgràcia no saber llegir com una criatura. I si les criatures no llegeixen, tenim un problema al futur. No és nou, ja fa molts anys que hi ha gent que no llegeix res. Hi ha pares que miren la tele, que miren el mòbil, o que miren, màxim que llegeixen són les receptes dels medicaments. Però ara, l'arribada de les pantalles ens ho ha empitjorat tot. Fa uns anys, aprofitant el Mundial de Futbol d'Itàlia, l'any 1990, sempre explico aquesta anècdota, el diari El País va publicar un suplement. S'entrevistava amb molts protagonistes, el que era el seleccionador Luis Suárez, el que era Antoni Suïssarreta, que era el porter, Fernando Hierro, que era el capità. Sortia un porter, que no recordo qui era, potser Blanedo, que deia que l'últim llibre que havia llegit era la Bíblia. Que no passa res, tothom té un llibre de lectura, i Blanedo, no sé qui era aquell porter, deia que era la Bíblia. I Fernando Hierro, a la pregunta de el último libro leído, va contestar ninguno. Ergo, si el último libro leído es ninguno, nunca he leído ningún libro. Doncs això. Un nen explica millor els prejudicis i errors que no pas els adults. I aquí trobem els problemes que ens han sobrevingut. Els nens llegeixen menys perquè els seus pares directament no ho fan. Preocupant. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
La meva terra, que és dimarts. Dimarts 16 de maig del 2023.
I avui serà un dia de cel enterbolit o mig ennuvolat amb alguns ruixats aquesta tarda entre Girona i Barcelona. Ambient càlid al migdia i fresca de bon matí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha molta congestió a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, ben bé des del Bon Pastor, passant pel Nus del Besòs i fins al Moll de la Fusta durant 9 quilòmetres.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Prop de 76.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van sortir als carrers de Barcelona per veure la rua que el Barça va fer per celebrar les lligues dels equips masculins i femenins. Tot plegat, mentre encara cueja la polèmica pels aldarulls provocats pels seguidors més radicals de l'Espanyol abans d'ahir a Cornellà al Prat durant la celebració espontània dels jugadors del Barça al mig del camp quan justament s'havien proclamat campions de Lliga. Però anem a pams, ahir el Barça va poder fer festa grossa en una rua que va durar gairebé 3 hores i que va passar per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat de Barcelona. Va començar a les 6 de la tarda al Camp Nou i va acabar a quarts de 10 de la nit a l'Arc de Triomf. No hi va haver parlaments perquè el club el reserva per dissabte a la nit al Camp Nou. El Barça rep la Reial Societat a les 9 i serà llavors quan, després del partit, Sergio Busquets aixecarà el títol de Lliga i els futbolistes podran dir-hi la seva. El que sí que vam poder sentir ahir és la veu d'alguns futbolistes a qui Barça TV va entrevistar dalt de l'autobús. Hi ha dos noms propis. D'una banda, Sergio Busquets admetia que aquesta rua és una de les més especials de la seva carrera, no oblidem que és la del seu comiat, i Aitana Bonmatí es feia creus que la gent les cridés pel seu nom.
Les millors sensacions que puguis tindre, no? Poder celebrar un gran títol amb la teva gent, amb la teva afició. Sé que és la meva última, l'estic gaudint molt.
Tots estem al·lucinant una mica i també gaudint del moment, de l'experiència. Estem comentant entre algunes companyes, buah, quanta gent, buah, ens criden els nostres noms, buah, ens envien samarrites. És algo únic que jo crec que mai haguéssim somiat, la veritat.
Va seguir tota aquesta rua la Laia Coll.
Els entrenadors Xavi Hernández i Jonathan Giraldez van viure amb molta intensitat les 3 hores de rua i van ser dels més entregats, pendents en tot moment de l'afició i dels detalls. Xavi va acabar repartint cerveses entre alguns aficionats i la premsa i Giraldez i els seus ajudants finalment van aconseguir la bengala que volien i la van encendre sobre l'autocar. Un dia de partit i madridista qui no voti van ser els càntics més repetits i entre els jugadors els més aclamats van ser Pedri, Araujo, Aitana, Alexia i també un Messi omnipresent. L'autocar del masculí masculí es van animant al llarg del recorregut, fent evident les ganes que tenien de guanyar, i no van parar de firmar autògrafs d'objectes de tot tipus que llançaven els aficionats. Les jugadores del femení, que tot just feien la seva segona rua després del 2013, més contingudes en alguns moments amb la ment posada a la final de la Champions, i de fet, al llarg de tot el recorregut van sentir com l'afició els demanava tornar d'Eindhoven amb una nova copa.
Per cert que els jugadors del Barça protagonitzen un anunci d'Estrella Damm amb motiu del campionat de Lliga. Araujo, Pedri, Ter Stegen o el mateix entrenador, el Xavi, busquen les ampolles de cervesa per fer l'himne del Barça. Doncs bé, malgrat el patrocini d'Estrella Damm i malgrat que hi havia cervesa als autocars on viatjaven els jugadors, no es van repetir les imatges d'altres celebracions amb futbolistes que anaven visiblement mamats. Segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra van demanar al Barça que evitessin oferir aquest tipus d'imatges. Informa Xavi Pérez.
El cos de Mossos d'Esquadra ha estat en permanent contacte entre Barça i Espanyol, no només per preparar el derbi de diumenge, sinó que també per preparar la rua de celebració en cas que, com va succeir, el Barça es proclamés campió a Cornellà. Ahir dilluns, amb el títol a la butxaca i preparant la rua del vespre, els Mossos van trucar als responsables del Barça i, entre altres coses, els van demanar que evitessin, si us plau, projectar imatges com les que van veure en d'altres celebracions. Els jugadors, dalt de l'autocar, celebrant el títol amb l'afició, bevent cervesa i, en alguns casos, en excés. Uns episodis que ahir no van veure i que en d'altres ocasions van ser polèmics per la imatge que traslladaven a l'afició i, sobretot, als més petits, que es prenen els futbolistes com a exemples.
Gràcies, Xavi. I mentrestant això passava, justament aquesta no és l'única comunicació entre els Mossos d'Esquadra i el Barça els últims dies. Pel que sabem a RAC1, la policia va instar el club blaugrana a no celebrar el títol de Lliga sobre la gespa de l'estadi de Cornellà al Prat, o almenys que les celebracions fossin discretes. Ho va fer abans del partit en diverses reunions entre els tres implicats, també l'Espanyol i també a la mitja part, quan el resultat ja era de 0-3 a favor del Barça. El partit estava declarat del risc i finalment ningú no va poder evitar la invasió de camp de més d'un centenar de seguidors radicals de l'Espanyol. A més, pel que sabem, els cossos de seguretat del club blanquiblau tampoc van poder fer res perquè gran part dels seus efectius estaven protegint la llotja davant la incògnita de si els aficionats es rebel·larien contra la junta directiva, cosa que des de l'Espanyol es va considerar com a prioritària. En aquest sentit, avui llegim al diari ABC que el sindicat de responsables de seguretat privada, ADN Sindical, considera insuficient el dispositiu que es va desplegar a l'estadi. De fet, han enviat una carta al director dels Mossos, Pere Ferrer, en la que qüestionen el protocol davant d'un partit que, com dèiem, era d'alt risc. A banda, li retreuen que deixés marxar els radicals sense fer cap mena de comprovació. En paral·lel, ja s'han identificat dos candidats de les llistes del PP entre els ultres. Segons ha pogut saber RAC1, l'aficionat que va saltar la gespa i que va llançar una de les càmeres de televisió a terra s'ha presentat voluntàriament a declarar amb un advocat en una comissaria dels Mossos a Cornellà del Llobregat. N'informa Marc Segués.
Es tracta de Iago Darnell Bruguera, fins ahir número 9 de la llista del PP a Sant Joan d'Espí i entrenador de Levins en un club de futbol de Sant Cugat. Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat al Món a RAC1 que, després de veure que la seva imatge corria com la pólvora, Darnell va decidir presentar-se voluntàriament a una comissaria. Ho va fer ahir al matí a les dependències dels Mossos de Cornellà de Llobregat. I va anar acompanyat d'un advocat i va presentar declaració davant dels agents. Fonts policials expliquen que va reconèixer els fets, tot i que eviten donar-ne més detalls per no comprometre la investigació. Sigui com sigui, aquestes mateixes fonts admeten que presentar-se voluntàriament a comissaria a declarar pot ajudar a Darnell si el jutge que acabi veient el cas, en el seu cas, té en compte que ha col·laborat amb les autoritats per aclarir què va passar diumenge a Cornellà al Prat.
Gràcies, Marc. L'altre és Carlos Ferrer Calbató, número 11 a la llista del PP a Cerdanyola del Vallès. A les imatges es veu com salta al camp, s'encara amb els Mossos d'Esquadra, que l'acaben colpejant amb la porra per treure-se'l del damunt. Té més detalls, Marc Poyato.
Fonts del Partit Popular expliquen que Iago Darnell va parlar diumenge a la nit amb el cap de llista del PP a Sant Joan d'Espí i ja li va comunicar la seva intenció de deixar la candidatura per no perjudicar el partit, tot i que s'hi presentava com a independent. I ahir al matí Darnell va formalitzar la renúncia. Ho explicava a la SER el candidat popular a Barcelona, Daniel Cirera.
És una persona que ja no és militant del partit, que el partit li ha demanat que renunciïn a la candidatura i aquesta persona ja ha renunciat a la candidatura i, per tant, ja no hi ha tema, per dir-ho d'alguna manera. Aquesta persona ja no pot representar el Partit Popular en cap llista i, per tant, jo crec que el partit ha fet el que ha de fer.
El PP també ha demanat a Carlos Ferrer Calbató que renunciï a formar part de la candidatura de Cerdanyola del Vallès. Els populars expliquen que hi havia diversos membres de les joventuts presenciant el partit de diumenge a Cornellà al Prat, però diuen que no tenen constància que cap més provoqués aldarulls.
Ahir també van dir-hi la seva la resta de partits polítics. Salvador Illa, aficionat a l'Espanyol, va condemnar els aldarulls comprant fil per randa del comunicat del Club Blanquiblau. Xavier Trias i Ernest Maragall, en canvi, van demanar a l'entitat que depuri els ultres de la seva afició.
Lamentar els incidents i remetre'm a la condemna que va fer a propi Cabum, no? Sobre si l'operatiu estava ben dimensionat o no, no en tinc la informació per poder respondre aquesta pregunta. Vull pensar que sí.
És trist, és lamentable, això correspon a l'Espanyol a posar-hi ordre, però tampoc li hem de donar més importància de la que té.
Els fets són lamentables i inacceptables. A partir d'aquí em sembla que la reacció del club és la que correspon, eh? I es tracta de passar no només de les declaracions, sinó de les decisions.
Per la seva banda, Ada Colau demanava que no es tornin a produir fets com aquests lamentables, mentre la CUP no li sorprèn que hi hagi vincles entre els ultres i l'extrema dreta. I tot això el dia que vam saber que la Lliga denunciarà els incidents a la Comissió Antiviolència. Entre les possibles sancions hi ha la possibilitat que l'Espanyol li tanquin temporalment una part de l'estadi. Però això no és tot, perquè, per una altra banda, la Generalitat li podria imposar una multa de fins a 600.000 euros si aprecia que els incidents, com una falta, és una falta molt greu. En aquest sentit, ahir, qui va ser president de l'Espanyol, Joan Collet, no es va mossegar la llengua i va dir al món RAC1 que els jugadors del Barça van destapar a la capsa dels trons amb una rotllana que, segons ell, va ser provocadora.
Quan s'acaba el partit i els jugadors s'abracen, escolta, la gent no va dir res. A què ve després que seguís tot el tema de Rotllana? Doncs jo crec que això sí, la segona part va ser una provocació, reconegut per ells mateixos.
Joan Collet també va assegurar que no creu que els radicals de l'Espanyol saltessin al camp per agredir els jugadors del Barça, sinó per fer que toquessin el 2 i no celebressin el títol sobre la gespa. Un cop dit això, avui El Mundo també publica que els Mossos d'Esquadra van arribar a requisar armes blanques de seguidors de l'Espanyol a la nit dels incidents. Avui la majoria de diaris catalans reclamen a l'Espanyol que actuï contra aquests seguidors més ultras d'una vegada per totes, n'informa Ana Alfonso.
A Mundo Deportivo, Santi Nolla qualifica la invasió de l'estadi de lamentable i creu que l'Espanyol té feina per erradicar aquestes actituds violentes. L'Esport destaca que el club s'exposa al possible tancament de l'estadi de Cornellà. L'esportiu creu que l'espanyolisme ha tocat fons i afirma que la imatge de la invasió de l'estadi és intolerable i per oblidar. En canvi, el diari La Grada, el mitjà de referència de l'Espanyol, Juan José Caseiro lamenta que s'engrandeixi qualsevol error blanc i blau mentre se n'oculten de l'altra banda. A la premsa generalista, Jordi Juan, a La Vanguardia, creu que cal condemnar amb duresa l'actitud d'aquests simpatitzants de l'Espanyol. L'Ara ho qualifica d'espectacle lamentable i El Periódico, Josep Maria Fonalleres, critica que Joan Collet justifiqués i banalitzés les accions dels radicals al món RAC1 i alerta que matisar i edulcorar l'escena va a favor dels violents.
Mentre estan a Madrid, els diaris també fan pinya i critiquen sense matisos la invasió al camp de l'Espanyol, informa Albert Pedrol.
Felipe del Campo al Marca qualifica d'intolerables i nocives les imatges de periquitos desengaviats, però recorda que no representen la majoria de l'afició blanquiblava. Alfredo Relaño, a l'AS, defensa que la celebració del Barça no va ser una provocació, sinó una expressió natural d'alegria, i sosté que la reacció dels radicals parla d'un instint bàrbar que encara sobreviu al món del futbol. A la premsa generalista, El País recorda que hi havia un acord entre l'Espanyol, el Barça i els Mossos per evitar celebracions a la gespa, però també matisa que, segons la versió del Barça, el compromís era que la celebració fos discreta. El Mundo parla d'una escena vergonyosa i violenta i fa una crida a aplicar una sanció exemplar, i l'ABC també defineix la invasió com una imatge lamentable i recorda que ha tingut un impacte internacional que exigeix conseqüències a nivell institucional.
De tot plegat, escoltem ara dos comentaris. El primer és el de l'assessor en comunicació política aficionat a l'Espanyol, soci de l'Espanyol i col·laborador del món RAC1, Joan López Alegre.
Els meus herois de diumenge, ahir i avui, són els nens de l'Espanyol que a hores d'ara estan camí del col·le i han d'aguantar les bravates dels seus companys culers. Nois, caps ben alt i a replicar tots. Si es tira un cap de porc al camp del Barça per Figo o menystenen símbols, tot té justificació. Si a l'afició de l'Espanyol no li agrada ser humiliada per una colla de jugadors prepotents amb els que s'havia pactat que no es farien celebracions a la gespa, som uns ultres. Els problemes de l'Espanyol no resolien diumenge, ni venen sols del pensament únic basat en el més que un club, que més que un lema, per la classe dirigent i poderosa, és una realitat no discutible. Part del problema de l'Espanyol ve d'unes directives que gairebé sempre assimilen el nacional barcelonisme i demanen perdó per ser com som, en lloc de fer palesa la diferència, el dret a la diferència, el valor de la diferència. La xuleria es va acabar amb una carrera cap al vestuari. La invasió no va estar bé. La directiva va ser imprudent en la gestió de la seguretat i els jugadors del Barcelona, uns pretensiosos que buscaven quelcom més que celebrar. La grandesa no es mereix en diners ni en títols. Saber estar, saber guanyar, que és més difícil que saber perdre, és una bona manera d'aprendre en la mesura.
I el segon el posa el redactor del Món a RAC1, també aficionat i accionista de l'Espanyol, Jordi de Planell.
Ser de l'Espanyol a Catalunya és un acte de valentia. Suposa un desafiament al pensament dominant, una esmena a l'hegemonia establerta. Potser per això a l'Espanyol no ens cansem mai de reivindicar la dignitat, un dret innat que el Diec defineix com el respecte que mereix algú. L'Espanyol apel·la a la seva dignitat, doncs, perquè exigeix el respecte que li nega el menyspreu generalitzat del seu propi país. Defensar la dignitat de l'Espanyol, per tant, no és un gest testosterònic, sinó un acte d'afirmació personal. La dignitat blanquiblava és el nen que va a classe amb la samarreta del seu equip malgrat les burles dels companys. És la constància vertebradora dels penyistes, l'eternitat de Jarque o la convicció infatigable de Luis García. Són les llàgrimes dels que van viure la derrota de Glasgow o els que van patir la de Leverkusen. Tots ells són els garants de la dignitat perica. Els que destrossen càmeres i atonyinen futbolistes són vàndals, per molt que ho facin disfressats de blanc i blau. I els vàndals no mereixen ni acostar-se al temple de la dignitat futbolística que avui representa Cornellà al Prat.
Gràcies, Jordi de Planell. Què va passar diumenge? Com es dissenya un pla de seguretat en un derbi com aquest? Per què els Mossos van demanar al Barça que evitessin celebrar el títol a la gespa o que ho fessin d'una manera més discreta? Ho preguntarem a Josep Saumell. És el coordinador general de l'esport dels Mossos d'Esquadra, que serà en aquest estudi d'aquí del Món a RAC1 d'aquí aproximadament una hora i quart. I també parlarem amb Jaume Roure, soci gestor del grup Mediapro, que era l'encarregat de la realització del partit per televisió i que va caçar infraganti aficionats. De fet, un que va llançar una càmera a terra i que, com avançàvem fa uns minuts aquí al Món a RAC1, ahir es va personar voluntàriament a la comissaria dels Mossos a Cornellà del Llobregat, acompanyat d'un advocat per declarar davant de la policia. Una decisió que de ben segur ha pres després que tot l'Estat li hagi vist la cara, gràcies precisament a les imatges que va emetre en directe la televisió a través de la realització que feia del partit Òscar Lago. Un quart i dos minuts de nou, el debat de BTV entre els candidats de Barcelona marca el cinquè dia de campanya.
Diari de campanya. Dia 5.
Un debat en què tots els candidats a l'alcaldia de la capital catalana han passat a l'atac contra Jaume Collboni. Això després que l'enquesta de RAC1 i La Vanguardia situés per ben poc el candidat del PSC al capdavant de la cursa electoral. El debat que organitzava la Televisió Pública de Barcelona, tots els líders polítics van aprofitar per apuntar contra Jaume Collboni. L'acusen d'haver abandonat l'Ajuntament per preparar la campanya electoral. Ho feien Ada Colau, Xavier Trias, Ernest Maragall, Daniel Cirera i Anna Grau.
Senyor Collboni, jo no em queda clar si en aquest bloc està parlant com a membre del govern o com a persona que abandona les seves responsabilitats.
Prou. Deixar de que ens vinguin ministres quan hi ha període electoral i ens prometin unes inversions que no les fa.
Senyor Collboni, la seva credibilitat com a candidat està absolutament reduïda a zero.
Ja estima que has perdut 8 anys com a tinent d'alcalde per fer tot el que dius.
Senyor Collboni, veo que usted sigue haciendo el turista, sacudiéndose la caspa, la paja y el polvo.
Amb aquestes crítiques Jaume Collboni va fer com si sentís ploure. No va dir-ne res i va insistir a repetir més d'una desena de vegades que guanyarà les eleccions.
Com a nou alcalde de Barcelona, si tinc la confiança majoritària... Jo seré un alcalde si tinc la confiança majoritària dels barcelonins i barcelonines. El meu compromís, si sóc el nou alcalde de la ciutat... El meu compromís com a futur alcalde de la ciutat, si tinc la confiança majoritària dels barcelonins, jo tinc moltes possibilitats de ser el nou alcalde de Barcelona.
Ara bé... El que no va deixar gens clar Jaume Collboni és amb qui vol pactar després de les eleccions. Perquè guanyi qui guanyi, ho farà per la mínima i caldran acords a dues o tres bandes. El socialista va esquivar les preguntes que insistentment li feia Ada Colau. L'actual alcaldessa li reclamava que expliqués si estaria disposat a pactar amb Xavier Trias, però Collboni va evitar la resposta.
Jo mai pactaré amb el senyor Trias un govern, no pactaré. En canvi, el senyor Collboni portem 5 debats preguntant-li de diferents maneres i en diverses ocasions i mai ens respon aquesta pregunta i crec que ens mereixem saber la resposta. Senyor Collboni, vol respondre?
Contestaré, no pateixi.
El cas és que no ho va fer, encara que digués que sí. Qui també va acollar-lo va ser Ernest Maragall, el candidat d'Esquerra Republicana. Va acusar el socialista d'haver perdut tots els seus principis.
Amb aquest PSC no es pot pactar. El que vostè acaba de fer, senyor Collboni, també un cop més, és un intent...
Pactar la Generalitat i l'Estat, no pot pactar Barcelona.
Un PSC que no existeix. I que vostè ha evolucionat en el sentit absolutament invers del que era aquell PSC que ara vostè es vanta de representar. L'únic que li queda és el nom i la sigla, res més.
Per la seva banda, Xavier Trias va posar entre l'espai i la paret Ernest Maragall. El candidat de Junts li va preguntar si li donaria els vots per ser alcalde en cas que quedi primer, i el republicà va evitar respondre.
Jo si guanyo, senyor Maragall, jo vull saber si vostè, si jo guanyo, si vostè m'apoyarà.
Ara li explico.
I si jo guanyo, si el senyor Collboni m'apoyarà.
En aquest debat de BTV també es van encarar les dretes espanyoles. Daniel Cirera va ser el candidat més dur i va apuntar tort i a dret contra Ciutadans i contra Valents. El popular no va dubtar ni un moment a deixar clar que volia esgarrapar tots els vots d'Anna Grau.
Te ha dicho públicamente que era lo que sea el que calgui por quitarle vots a Ciutadans. I jo quisiera preguntarle, ¿qué es lo que sea? Pues ¿qué es el que calgui?
Yo voy a hacer todo lo posible y lo imposible para que los votantes, los antiguos votantes de Ciudadanos, no tiren su voto a la papelera. Voten a una fuerza política centrada, moderada, como es el Partido Popular, que es la única que puede plantar cara a Colau y a los independentistas.
Daniel Cirera també es va enfrontar a Eva Parera, de Valents, i li va recordar els cops que ha canviat de jaqueta política.
Quan van proposar el 30%, la senyora Parera encara no hi era a l'Ajuntament. I, per tant, el Partit Popular sí que hi era. El Partit Popular sí que hi era. I jo no sé tampoc en quin dels 7 partits estaves quan es va aprovar.
El 30% es va aprovar el 2018, Dani.
Sí. Tot plegat en aquest debat, que també va tenir moments divertits. Xavier Trias va tenir un lapsus i va reconèixer que és el candidat de Junts per Catalunya, encara que després ho va voler dissimular.
Sí, som la garantia. Junts, no és Junts. Trias per Barcelona és la garantia absoluta de que hi haurà un canvi en aquesta ciutat.
El Daniel Cirera, del PP, que va convidar Ada Colau a dormir a casa seva perquè sentís el soroll que té a la nit, o que pateix a la nit.
I vostè pacifica el carrer Consell de Cent. Estem tots molt contents. I tota la contaminació, tots els embussos, tot el trànsit ve al carrer València. Ho sap? Jo li convido a que vingui un dia a dormir a casa. I veurà el soroll. Veurà la contaminació que tenim.
I això deia Daniel Cirera, a de Colau. I Anna Grau, que també se'n va anar una mica de la llengua.
Per dir-ho clar i català, ara mateix Barcelona és una cor de porcs i de rates. I pretendre sobre d'això culpar la gent i demanar-li que netegi ella ja és tenir barra, deixem-ho així.
De fet, ha estat una tònica de la candidata de Ciutadans utilitzar un llenguatge dur fins al punt que va arribar a perdre el respecte, segons Ernest Maragall, dient-li que repapieja. Ja havia passat el debat de Racun Xavier Trias, que li va demanar, recordant, que revisés l'audiòfon.
Per què desconeix que existeix la justícia? Per què fa aquesta exhibició d'ignorància en aquest tema dels desallotjaments?
No repapiegi, senyor Maragall.
Que no faré alcaldessa a la senyora Colau i que no governaré com la senyora Colau. Els altres no diuen això.
Home,
això és així.
Jo no governaré.
Això és així.
D'aquest debat escoltem ara l'1x1 que ha fet el periodista de VilaWeb i col·laborador del món a RAC1, Ot Bou.
L'1x1 de RAC1.
Ada Colau.
Serena i sense estirabots, però plana i sense ganxo. Sense somriure gaire, es va dedicar a mantenir la posició. Si eixampla la seva base, serà perquè la beneficien les crítiques poc precises de la resta.
Ernest Maragall.
A remolqui secundari. Com cantava la Trinca, narinant, narinant, narinant. I com li va dir Trias, gat vell. Intel·ligent i amb les dades al cap, però semblava un boxejador cansat.
Jaume Collboni.
Atorrollat i poc fluid. Capficat en els retrets dels altres, volia semblar seriós, però semblava trist. I atrapat en les contradiccions, potser lamentarà haver abandonat el govern.
Xavier Trias.
Mandrós i poc àgil. No em sento interpel·lat, repetia. I és possible que cometés un error de càlcul important si vol encapçalar el front anticolau. Dir que plegaria si no queda primer.
Anna Grau.
Una mena de refranyer de Joan Amades, versió grollera i cunyada. Molta frase feta, col·loquial i populista, histriònica en alguns moments, com si volgués prendre el relleu de Josep Bou, però sense la seva gràcia.
Daniel Cirera.
Concentrat i fi en les interrupcions, a sot dels candidats més distrets. Va dir a Colau que algun dia hauria de ser taxista o repartidora per posar-se en la pell dels treballadors, però ell fa 27 anys que viu de sous públics.
I Eva Parera.
Expressiva i participativa, però desafinada i apocalíptica. I unes contorsions molt estranyes. En català semblava una convergent simpàtica i apassionada, i en castellà una furibunda que detecta un ocupa en qualsevol jove marracada.
8 i 24. Ara bé, ahir el protagonisme va ser per una altra enquesta, la de RAC1 i la Vanguardia, amb dades com el rebuig a les superilles i la reforma del carrer Consell de Cent de Barcelona per part de més de la meitat dels barcelonins. Ahir, com a resposta... Espera't un moment, que s'ha anat aquí. Ah, Barcelona en Comú va presentar 20 eixos verds als barris. 6 són del tot nous, com per exemple Sants i Creu Coberta, però amb un model diferent del que ha estat polèmic, per exemple, a l'Eixample. Sílvia Solanes.
No es vol reproduir Consell de Cent a tot Barcelona, però sí adaptar el nou eix verd a cada barri parlant-ho amb els veïns. Dels que hi van anunciar, ja n'hi ha 14 en marxa. 6 són nous. Carrer de Sants, Avinguda Madrid, Via Júlia, Pintol, Zamora, Cantàbria, Santander i les rondes de Ciutat Vella. La idea és fer-ho en els pròxims dos mandats com a mesura per combatre el canvi climàtic. Així en parlava la número 3 de la candidatura Janet Sants.
Sempre es diu, les ciutats són part del problema. Les ciutats volem ser part de la solució, per tal de donar resposta a que la gent pugui viure i ho faci amb condicions.
Això a Barcelona, Sabadell, l'alcaldable dels comuns, Joan Mena, proposa plantar 2.000 arbres l'any amb el mateix objectiu.
Quants més arbres hi ha en una ciutat, menys malalties respiratòries, menys malalties infeccioses i també menys malalties derivades de la salut mental.
Els comuns a Sabadell van quedar fora en les últimes eleccions i intenten recuperar pes.
Doncs bé, parlant d'enquestes, avui el Confidencial en publica una sobre les eleccions a Barcelona, és de l'empresa Imop Insights, i dona com a guanyador Xavier Trias amb 11-12 regidors. Segon seria Jaume Collboni, amb 10. Tercera, de Colau, amb 9. I en quarta posició, Ernest Maragall, amb entre 7 i 8. El PP completaria el consistori amb 3 regidors. Per tant, Valents, Ciutadans, Vox, la CUP en quedarien fora. Malgrat això, l'enquesta conclou que només un 53% dels barcelonins té clar a qui votarà. A banda, ahir Xavier Trias va marcar distàncies amb Junts, almenys de programa. El candidat a Barcelona no es va comprometre que Barcelona pagui els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, que és una promesa de Junts en aquestes municipals.
Home, al fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre és evident que el compartim, perquè hi hem participat, no? Però el pagar els impostos ha de ser que sigui possible. Si no és possible, no ho farem. Les coses només es poden fer quan són possibles.
I mentrestant el PP continua la croada contra els ocupes. Daniel Cirera presentarà avui una querella contra l'Ajuntament per haver ordenat a la Guàrdia Urbana que no actuï contra els comportaments violents dels ocupes. Marc Poyato.
Daniel Cirera assegura que no tolerarà que hi hagi delinqüents a qui no els hi passa res, com ara els ocupes diu que disparaven balins contra els veïns de la Bona Nova o els que robaven tanques per fer barricades. Ho explicava en una roda de premsa d'EFE.
El que no pot ser és que tinguem una policia que rep ordres del seu ajuntament, diguem socialista i de comuns, per no actuar davant fets delictius, no? I, per cert, també és veritat que els Mossos d'Esquadra tampoc actuen. Per tant, probablement aquesta denúncia també afecti o també abasti a la Generalitat de Catalunya.
El candidat del PP diu que a partir d'ara denunciarà l'Ajuntament de Barcelona cada vegada que es cometin delictes d'aquest tipus i no es prenguin mesures.
Encara a Barcelona, la CUP va fer entrar ahir en campanya Anna Gabriel, l'exportadora de la CUP, exiliada i tornada de Suïssa, va prometre que si tornen a l'Ajuntament de la capital es convertiran en un malson per qui tingui l'alcaldia, Maria Costa.
De fet, era el primer acte públic que Anna Gabriel participava a la ciutat de Barcelona des que va tornar de l'exili a Suïssa. L'exdiputada de la CUP va assegurar que quan la formació tingui representació a l'Ajuntament serà com un corcó pels partits que des de l'alcaldia vulguin governar pels poderosos.
L'alcalde, l'alcaldessa, qui sigui, té un malson quotidià que es diuen regidores de la CUP. Els hi posem difícil qualsevol pacte que vulguin fer amb els lobbies turístics, amb la gent de les propietats immobiliàries, amb els poderosos. Els hi serem un malson permanent.
Gabriel va acompanyar ahir des de la plaça Virreina i amb una gran ovació la candidata per Barcelona, Baixa Changue.
De la campanya de les municipals de Barcelona sentim ara la contracrònica que fa el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
L'enquesta electoral de RAC1 i La Vanguardia xifrava en un 30% el nombre d'indecisos a l'hora de votar per triar el nou govern de l'Ajuntament de Barcelona. Indecis és aquell que quan vas a fer el got amb la colla sempre acaba triant el que diu la majoria. El que es fot una cervesa encara que no en tingués ganes perquè la majoria n'ha demanat una. En el cas del got la cosa va així. En el cas del vot la cosa no està tan clara. Sempre es dona per fet que el nombre d'indecisos va a menys a mesura que avança la campanya electoral. En aquest cas, però, jo no descartaria, vista la campanya, que ens plantem el 27 de maig amb un percentatge d'indecisos superior al 30% que deia l'enquesta de diumenge. El problema és que la indecisió no ve per no saber què demanar quan ve el cambrer, sinó que ve perquè no tens set, i llavors es converteix en abstenció.
I també va entrar en campanya i per Esquerra Republicana va ser Marta Rovira. Des de Suïssa, la secretària general dels Republicans va lamentar haver de fer una campanya a distància i va defensar les protestes de Tsunami Democràtic. Fa unes setmanes es va saber que la Guàrdia Civil la situa al capdavant d'aquest moviment. Laia Colomer.
Sí, Marta Rovira va reconèixer que tot i la derogació del delicte de sedició continua a Suïssa per la causa de Tsunami Democràtic després que la Guàrdia Civil l'hagi posat en el punt de mira. Diu que la causa no té ni cap ni peus.
Resulta que organitzar unes manifestacions en contra d'una sentència que condemnava la democràcia, resulta que això ara els sembla que pot ser terrorisme. Per tant, a mi em toca continuar defensant el projecte polític dempeus, com el primer dia, ni que sigui a través d'un vídeo, però hi seré, i continuaré sent.
Rovira va aprofitar per carregar contra el PSC, els va acusar de governar per les elites, que prefereixen ampliar sense miraments l'aeroport del Prat, però no millorar el servei de Rodalies. Ho va dir des d'un míting a Mollet del Vallès, on Esquerra vol acabar amb 36 anys d'alcaldes socialistes.
Fora de Barcelona, el PSC denuncia que la Generalitat maltracta el territori. Els socialistes diuen que el govern només inverteix en aquells municipis on governa els ajuntaments. I per això diuen que el que cal és que el PSC guanyi arreu per forçar un canvi de rumb. Ser Giró.
Al matí, alcaldes socialistes del Baix Besòs demanaven al govern que no descuidi el nord de l'àrea metropolitana, Rubén Guijarro de Badalona i Filo Cañete de Sant Adrià.
Sempre hem patit d'aquesta manca d'ajut, d'aquesta manca d'enfocament, d'aquesta manca de mirada per part, sobretot, de la Generalitat de Catalunya. I ja n'hi ha prou.
Des del govern de la Generalitat, des de fa ja molts anys, els esperem perquè encara no han estat prou convincents amb el suport, no?, que necessita aquest espai, aquest territori del Besòs.
I a la tarda, des de Lleida, l'alcaldable Fèlix Larrosa denunciava que la Generalitat només s'hi ha dedicat aquest últim mandat quan hi ha governat Esquerra Republicana.
Lo que m'ha demostrat el govern de la Generalitat és que mai havia vist un govern tan sectari com el que hi ha en aquests moments a Palau, a Barcelona. Mai havia vist un govern tan sectari de que quan aquí governàvem els socialistes ni aigua.
Salvador Illa ho ha aprofitat també per reclamar un canvi de rumb a tot el país que l'acabi impulsant a ell a la plaça Sant Jaume.
Sobre possibles acords arreu del país, Junts per Catalunya treu l'espantall de Convergència, alerta dels riscos que hi hagi tripartits d'esquerres en molts municipis si matemàticament són possibles. Per això fan una crida a concentrar el vot en Junts perquè sigui impossible que reeditin aquesta mena de pactes, informa Adrià Santa Susagna.
Jordi Turull assegura que la garantia del bon govern és Junts per Catalunya i que els tripartits només duen al fracàs. El secretari general del partit creu que Esquerra i PSC ja estan preparant pactes postelectorals i diu que això seria una mala notícia pel país.
Intentaran, escolteu, allò de marcar les diferències entre ells, com si no sapiguessin res entre ells. Alguns llocs ho van aconseguir, altres estan a punt de fer-ho, com a Barcelona, que els dies fa com si no es coneguessin, però acaben pactant els tres. Per què? Perquè els pot més la visió i l'ambició de partit i de poder que no pas la visió de país.
Posa l'exemple de Targa, que el 2019 hi governava Junts i van acabar pactant Esquerra, PSC i una llista independent per treure l'alcaldia a Rosa Maria Perelló, que es torna a presentar.
Els interessos dels partits dits independentistes no van complir el que havien manifestat.
Junts vol tornar a aconseguir aquestes alcaldies perdudes, cas de Targa, però també de Sant Cugat o Figueres.
Una de les ciutats que fins ara ha governat Junts des de fa 12 anys, és precisament Girona. Ahir a la nit els candidats a l'alcaldia de la ciutat van debatre el 324 i l'habitatge va ser un dels temes centrals. Lluc Salelles, de Guanyem Girona, va recriminar a Esquerra, a Junts i al PSC que aprovessin la normativa que permet un 15% de pisos turístics a tots els barris de la ciutat i va reclamar que redueixi aquest percentatge. Ara bé, Sílvia Paneque, del PSC, assegurava que els pisos turístics només són un problema al barri vell, mentre que Gemma Geis, de Junts per Catalunya, demanava estudiar el cas de cada barri. Quim Ayats, d'Esquerra, apostava per arribar a acords transversals.
Junts, Esquerra i el PSC defensen que la ciutat pugui passar de tenir 850 pisos turístics a gairebé 7.000, amb el topall del 15%.
Vostè aplica el 15% a tota la ciutat. I vostè sap perfectament que el problema el tenim localitzat al barri vell. Sí, sí. Per això nosaltres proposàvem la revisió del pla especial del barri vell i no una modificació de tota la ciutat. Escolti.
Nosaltres estem a favor d'aquesta moratòria del 15% de pisos turístics i haurem de veure en quina diversitat dels barris s'ha de fer.
Amb l'habitatge hi ha un element que és molt clar, que per donar resposta necessitem entrar amb interlocució amb tots els agents que estan implicats.
A més, Carles Ribas, d'Ara Girona, apostava per limitar els pisos turístics, però no de manera generalitzada, mentre que Camino Fernández, de Ciutadans, centrava el problema en els ocupes i proposava eliminar l'IBI a tots els propietaris que tinguin un immoble ocupat. Encara terres gironines, avui traiem el cap a Figueres. El 28M s'hi posarà a prova el pacte entre quatre partits. Esquerra, el PSC, Guanyem i Canviem, que va desallotjar Junts per Catalunya de l'alcaldia. Les divisions a Figueres dins de les formacions i les 10 llistes que es presenten auguren un escenari amb el vot molt fragmentat i la necessitat de buscar acords per governar la capital de l'Alt Empordà. Bàrbara Julve.
Tot dependrà de si els figuerencs donaran confiança a les formacions que integraven l'equip de govern o si qui el lidera, Esquerra, en sortirà reforçada ampliant el resultat obtingut fa 4 anys. Agnès Lladó, l'alcaldable republicana, i Pere Casillas, el cap de llista del PSC, esperen tenir prou vots per garantir respectivament la majoria anant per la Terracú.
Nosaltres volem continuar governant i liderant el govern d'aquesta ciutat. Tenim un projecte clar, tenim un projecte sòlid.
El Partit Socialista és clau en la configuració del futur govern. És clau, no? Però és que el Partit Socialista aspira un gran resultat en aquesta ocasió i, per tant, haurem de perdre de l'alcaldia.
Junts, amb 8 dels 21 regidors, va guanyar, però el quadripartit els va deixar per sorpresa l'oposició. Jordi Masquef és l'alcaldable, són declaracions a RAC1.
El que no ens podem permetre és que, com aquests últims 4 anys, s'ajuntin una amalgama de partits, d'ideologies diferents per acabar no fent res.
La neteja, la millora de la seguretat i el desenvolupament del nou POUM, que inclou el trasllat de l'estació de tren, són alguns dels temes que centren la campanya a Figueres.
Un clàssic de les eleccions municipals són allò que s'anomenen les llistes fantasma. En aquestes eleccions, les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu enregistren més de, atenció, de 40 per part del PSC, del PP i de Vox. En alguns municipis, com a la Floresta, les Garrigues, la meitat de les candidatures són llistes fantasma. Julen Andrés.
Hi ha 4 candidatures i 2 fantasma formades per una sola persona per part de PSC i PP. Malgrat tot, no estem pels seus vots. En parla primer l'actual alcalde Jaume Setó de Junts per la Floresta i després Josep Ignasi Arràstia d'Esquerra Republicana.
I, bueno, els partits aquests grans que volen si rasquen algun vot o alguna cosa o partit que s'han presentat en moltes poblacions, però realment jo crec que no els hi caldria fer això perquè la gent més o menys de tendència saben el que volen.
La gent del poble el que vol és millorar infraestructures, millorar serveis, és a dir, aquesta gent ni els coneixen ni tenen cap proposta sèria.
A la demarcació de Lleida, Vox ha presentat algunes llistes. El PSC és el partit que té més, amb una 30ena, i després hi ha el PP, amb una 12ena.
I al conjunt d'Espanya, Pedro Sánchez continua fent anuncis socials en plena campanya electoral de les autonòmiques a bona part dels territoris de l'Estat. Va gairebé anunci per dia. Anunci per dia i per míting, per intentar ajudar els candidats del PSOE a territoris com el País Valencià, Balears, Aragó i Astúries. Ahir, durant un acte a Vitòria, va anunciar mesures que beneficien malalts de càncer i persones amb discapacitat. N'informa Roger Perciba.
Anuncis que avui mateix aprovarà el Consell de Ministres. D'una banda, el que fa referència a les pensions que cobren les persones amb discapacitats del 45% o més. Es rebaixen de 15 a 5 els anys cotitzats per poder accedir a la pensió anticipada i, a més, es facilita el reconeixement del grau de discapacitat.
Vamos a permitir que no sea solamente una patología, sino que sean todas las dolencias que tenga el trabajador o trabajadora lo que se pueda sumar para poder llegar a ese 45% y poder tener este derecho.
L'altre anunci ja és una ampliació del que ja va fer el cap de setmana sobre la llei de l'oblit oncològic. Les persones que hagin superat un càncer ja no hauran de renovar el carnet de conduir cada 3 anys, com els passa ara, i ho passaran a fer, com estableix la norma general, cada 10 anys.
Doncs bé, les promeses electorals de Pedro Sánchez costaran més de 13.000 milions d'euros. 13.000 milions, és un càlcul que ha fet El País. La meitat és el cost dels avals, uns altres 4.500 ja estaven previstos als pressupostos i s'han d'executar, però s'hi ha de sumar altres partides que no s'incluïen, com els 10 milions del descompte de l'Interrail o els 10 milions del descompte pel cinema pels jubilats. Entre els anuncis que implicaran una major despesa hi ha les beques per 1 milió d'estudiants que pugen a 2.500 milions d'euros o els 1.300 milions d'euros d'inversió en FP. Un altre tema que porta cua a Espanya és la inclusió d'exmembres d'ETA en algunes llistes locals de Bildu. Pedro Sánchez ja en va parlar des de Washington, va dir que tot i ser llistes legals no són decents, i ara ha afegit que si bé no li agraden, tampoc no s'ha de caure en les trampes del PP. Diu que si el PP parla d'ETA i del passat és perquè no tenen propostes.
Cada vez que la derecha no ha tenido nada que ofrecer a España y a los españoles, y cada vez que dan por perdidas las elecciones, que es lo que les va a pasar el próximo 28 de mayo,
siempre utilizan el mismo argumento, que es el de ETA.
Doncs Sánchez deia això el mateix dia que la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deixava caure la idea de il·legalitzar l'esquerra independentista basca.
Es una anomalía democrática. Hay que volver a plantearse incluso, sí, su posible legalización, desde luego.
Díaz Ayuso no va rebre el suport del president del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, que això sí, li demanava a Pedro Sánchez que talli qualsevol relació política amb Bildu. Feijóo creu que s'haurien d'invalidar les candidatures locals que inclouen persones que van tenir algun lligam amb ETA o amb organitzacions properes. I a tot plegat, la regidora de Vox a l'Ajuntament madrileny de Parla, Ana González Martínez, és a la presó des de dissabte acusada de pertànyer a una xarxa dedicada al tràfic de drogues. La policia la va detenir després d'un escorcoll al seu domicili, on van trobar un quilo de cocaïna, diners en efectiu i diferents tipus d'armes de foc. Ana González ocupa el tercer lloc a les llistes de Vox a Parla. Tot i la gravetat de les acusacions i que la seva candidata és a la Garjola, la direcció de Vox diu que cal esperar i que si la regidora és culpable ja la faran fora del partit, Roger.
De moment, la líder de Vox a Madrid, Rocío Monasterio, para el cop i diu que primer cal respectar la presumpció d'innocència. Ana González i el seu marit són ara mateix a la presó a l'espera de ser jutjats acusats dels delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i contra la hisenda pública. Segons la policia, la regidora de Vox liderava una xarxa que es dedicava a distribuir cocaïna a diferents venedors de la zona sud de Madrid i de la província de Toledo. Quan els van detenir, els van trobar a casa droga, diners en efectiu, armes blanques i de foc, així com un sofisticat sistema de portes, càmeres de seguretat i gossos de presa. Per fer-ho encara tot més esperpèntic, a les xarxes socials hi ha un vídeo on la regidora, ara acusada de narcotraficant, camina amb Rocío Monasterio mentre es queixa dels problemes que provoca la droga al municipi de Parla.
Falten 12 dies per les eleccions. Falten 19 minuts per les 9.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Suma't al gas propà de Repsol, una energia eficient per la cuina, l'aigua calenta i la calefacció en plena autonomia, visquis on visquis. Fes-te'n client i et regalem 250 euros en la primera factura de gas, en una targeta del Corte Inglés o en saldo Wilder, l'app de Repsol. I a més, si contractes la llum amb nosaltres, t'estalvies fins a 300 euros en els teus repostatges. Contracta ara el gas propà de Repsol al 900-321-900 o a Repsol.es.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària en ferri amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot.
Ja tens la teva entrada per al Saló de l'Automòbil? Ho sentim, però aquest any no trobaràs el teu proper BMW o Mini al Saló. Aquest any el millor preu per al BMW o Mini que busques només el trobaràs a Barcelona Premium. El teu BMW o Mini a preu de Saló t'espera a Barcelona Premium. Més informació a barcelonapremium.es.
Cada any, ell s'ostinava ensenyar-me a dada. M'agafava cap per avall. Perquè sobrés, quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocava els peus.
016, tres números per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93 737 6280.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que el teu cotxe aparca sol? El meu em fa la declaració de la renda. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. I encara que no podem assegurar-te que et surti a retornar, t'estalviem tota la paperassa i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums OLED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta amb les condicions a Audi Ponés.
3 quarts de 9, continuem amb els apunts aquí al món a RAC1. L'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat un nou semàfor en un carril bici que l'Avantguàrdia ha batejat com el semàfor Tetris per la seva complexitat. Intentarem explicar-vos-el. El nou tram del carril bici a la cruïlla de la Ronda Sant Pere amb el carrer Méndez Núñez de Barcelona deixa 3 possibilitats als ciclistes: recta, dreta o esquerra. Quan arriben a la cruïlla es troben 3 semàfors enganxats. A la part de dalt de cada semàfor hi ha una fletxa que indica la direcció que senyalitza: recta, dreta o esquerra. I a sota de cada fletxa hi ha el semàfor en si. Quin tipus de semàfor? Doncs 2 de clàssics, és a dir, llum vermell i verd, i un altre semàfor amb un intermitent pels que giren. Això multiplicat per 2, perquè hi ha 2 estructures iguals enganxades al mateix pal. L'única diferència és el semàfor intermitent, que per uns ciclistes indica el gir a l'esquerra i per uns altres el gir a la dreta, en funció del carrer d'on vinguin. En resum, que en un mateix pal hi ha 16 senyals enganxades. Per això se l'ha batejat com el semàfor Tetris, perquè tots junts semblen un encaix del mític joc. La imatge de la cruïlla ja ha aixecat polseguera a les xarxes, on els usuaris hi han sucat pa amb tota mena de bromes sobre aquest semàfor Tetris que podreu veure a l'Avantguarda. Avui farem tertúlia amb Bernat de Déu, Toni Aire, Anton Losada i Lola García. Amb ells també comentarem aquesta dada que ens ha deixat amb un pam de nas. Un de cada 3 alumnes de quart d'ESO assegura que només van llegir un llibre que veu de veure, de B baixa. Llegir un llibre als seus familiars un cop l'any. És una de les conclusions a les quals ha arribat un estudi publicat al Departament d'Educació que constata una davallada molt preocupant en els hàbits de lectura. Aquesta situació, recorda el govern, acaba repercutint directament en els resultats acadèmics dels infants. Eudald Martínez.
L'estudi l'ha fet el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu entrevistant més de 3.500 estudiants que el curs passat feien quart de secundària. 2 de cada 3 van admetre que a casa seva es llegeix un llibre com a molt diverses vegades l'any, i la xifra encara és més pobra en el cas de les revistes especialitzades. Només en una de cada 10 llars se'n llegeix alguna cada setmana. Les dades constaten una davallada molt important en els hàbits de lectura des d'abans de la pandèmia. El 2019, per exemple, més de la meitat dels alumnes responien que a casa seva es llegia un llibre almenys un cop per setmana, i ara la xifra és de només el 33%. Els mateixos autors de l'estudi recorden que l'hàbit lector dels joves requereix un llarg procés de motivació, on l'acompanyament familiar té un paper fonamental. És per això que veuen necessari que les famílies i les escoles impulsin mesures per fomentar-ho.
Encara sobre educació, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma són les 2 millors universitats d'Espanya. Així ho conclou el rànquing del Center for World University Rankings, una prestigiosa llista internacional que es fa cada any des del 2012. La Universitat de Barcelona ocupa la posició 134 del món i la UAP, l'Autònoma, la 190. El rànquing mundial el lidera la Universitat de Harvard. L'Organització Mundial de la Salut desaconsella utilitzar edulcorants com la sacarina, l'aspartam o l'estèvia per intentar perdre pes. Una guia de l'organització alerta que aquests edulcorants no tenen valor nutricional i que fer-ne un ús continuat augmenta el risc de desenvolupar malalties cardiovasculars o diabetis de tipus 2. Per contra, recomana altres formes de reduir el consum de sucre. Algunes opcions són consumir aliments amb sucres naturals com la fruita o aliments i begudes sense sucre. El suggeriment és vàlid per tothom, excepte per les persones diabètiques. En aquest cas, els edulcorants són positius perquè ajuden a controlar el nivell de sucre a la sang. Per cert que el consum de tabac a Espanya va clarament a la baixa. En els tres primers mesos d'aquest 2023, les vendes de cigarretes han registrat mínims històrics. En concret, entre gener i març s'han venut 484 milions de paquets de tabac a Espanya. Això és un 2% menys que l'any anterior. La gent fuma menys, ara que fa uns quants anys, però el descens de les vendes també s'explica per la pujada de preus. Avui el tabac val entre 30 i 50 cèntims més que ara fa un any. L'home detingut a Manresa, acusat de matar la seva parella embarassada, passarà a mans del jutge entre avui i demà. Tot i que l'hauria matat el 6 de maig, els Mossos van detenir l'acusat ahir, ja que inicialment es va descartar que fos un crim. La policia no va detectar indicis de violència al cos quan el van trobar en un principi, però l'autòpsia va revelar que havia estat un assassinat i que va morir estrangulada. És per això que els Mossos van obrir investigació i van detenir la seva parella com a presumpte responsable. Segons fonts judicials, el detingut no té antecedents per violència masclista. Segons detalla La Vanguardia, se sospita que l'home l'hauria matat amb el pretext que ella, de 31 anys, havia començat una relació amb una altra persona, però la investigació continua oberta i el cas està sota secret de sumari. A Sevilla, mentrestant, una dona d'uns 50 anys continua ingressada a cures intensives després que diumenge el seu marit l'apunyalés per l'esquena. Minuts després, l'home es va suïcidar. A la dona la van haver d'operar d'urgència, continua greu i l'hauran de tornar a operar. La parella vivia a Cazalla de la Sierra i els veïns van trucar al 112 al vespre alertats pels crits que feia la dona. La Guàrdia Civil, òbviament, ha obert una investigació. Als Estats Units, el Departament d'Educació de Florida investiga una mestra d'escola per haver posat a classe la pel·lícula de Disney Un món estrany, on surt un personatge gai. La mestra s'ha fet viral a TikTok, on ha compartit la seva història amb un vídeo que comença d'aquesta manera.
Soc la Gina Barbie i soc la professora que el Departament d'Educació de Florida està investigant per adoctrinament, per haver posat una pel·lícula de Disney a classe. Només vull explicar-vos la meva veritat.
El vídeo explica que va triar la pel·lícula perquè es relaciona amb un pla d'estudis sobre ciències de la Terra i ecosistemes i no perquè aparegués cap personatge gai. També diu que els nens ni tan sols es van fixar en el fet que el personatge fos homosexual. La junta escolar, però, va cridar la mestra Files per haver violat la política de l'escola i el departament li va obrir un expedient per mal comportament. Ara està a l'espera de saber si se li aplicarà algun tipus de càstig o de sanció. Tot plegat enmig de la polèmica per la censura a les aules del republicà Ron DeSantis. Des del març de l'any passat, una llei impulsada pel governador de Florida impedeix a les escoles instruir els nens en temes d'orientació o identitat de gènere. De fet, fa dos mesos van acomiadar un altre mestre per ensenyar el David de Miquel Àngel. Martha Stewart s'ha convertit en la dona més gran en aparèixer a la portada de l'Sports Illustrated. Ho fa amb 81 anys i s'ha qualificat de fet històric. La nord-americana és una de les quatre models que apareixeran en banyador a les portades d'aquest estiu per reivindicar les dones empoderades. Dones que, segons la revista, viuen en un món on no senten limitacions ni internes ni externes. Agroseguro preveu que les indemnitzacions als agricultors de Catalunya per la sequera podrien arribar als 43 milions. Més de la meitat, 25, anirien a les Terres de Lleida. És la primera estimació de les asseguradores després que els pèrits hagin començat a analitzar les finques de cereals de la plana. Lleida, Karen Alfonso.
Agroseguro preveu reclamacions de les 110.000 hectàrees de cereal a Catalunya, de les quals 60.000 corresponen a la demarcació de Lleida. D'altra banda, la fruita de regadiu no compta amb l'assegurança de sequera. Sí que es contemplen ametllers, el raïm i l'olivar en cas de finques sense regadiu, que encara no s'avaluaran a l'espera de pròximes pluges. Les anàlisis de les finques de cereals han començat al Baix Segre i les Garrigues i s'allargaran poc més d'un mes, passant per les zones més seques de la Noguera i la Segarra fins a completar tot el mapa. L'any passat, els sinistres en els cultius de cereals van suposar 14 milions d'euros tant per la sequera com per les gelades o la fauna.
Els pagesos asseguren que amb la pluja dels últims dies no n'hi ha hagut prou per salvar les collites. A les comarques gironines, per exemple, expliquen que l'aigua ha arribat tard i que amb les collites de l'hivern no hi ha res a fer, Anna Salvador.
Són les de cereals com l'ordi, el blat o la civada. Narcís Poc, coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona, ha explicat a RAC1 que són collites impossibles de recuperar i que la majoria de pagesos han optat per fer-ne farratge. Diu que si continua plovent així, però aquesta aigua pot ser una ajuda per les collites d'estiu.
Si plogués tot el mes, doncs ens ajudaria amb les collites que hagin de venir d'estiu, allà on hi hagi collites d'estiu, les zones que normalment són de més regadiu, però ja per les collites perdudes, diguéssim, ja no té solució, ja no hi ha volta enrere. O sigui, la collita de cereal d'hivern pràcticament està perduda.
El coordinador assegura que la situació és similar a la resta de Catalunya.
I aquí som, al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Per cert, que Unió de Pagesos ha convocat una tracturada avui davant de la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a Saragossa. Volen exigir al govern d'Espanya mesures urgents contra la sequera i protestar contra la seva gestió de l'aigua. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Poc o molt s'esperen ruixats cada dia d'aquesta setmana? Vas dir, avui què tal?
Mira, avui de moment, a partir del migdia, se n'esperen cap a la Selva, Osona, el Vallès Oriental i la Garrotxa. Ara mateix s'escapa també algun ruixat feble cap al Baix Camp i durant tota la jornada s'esperen xàfecs cap a la cara nord del Pirineu amb cota de neu al voltant dels 1.600 metres. Avui també hem de destacar el vent de mestral i sobretot la tramuntana, que bufaran força i fins i tot es poden superar els 90 km per hora i també hi haurà mala mar cap a la Costa Brava, amb temperatures que al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 20 i els 25 graus, i ara mateix estan al voltant dels 17 a Barcelona, 15 a Tarragona, 11 a Lleida i també a Girona i a Cunit, i 9 graus a Solsona. Demà serà un dia de força estones de sol, però a la tarda de nou s'espera algun ruixat entre Osona i el Ripollès i també a la cara nord del Pirineu. Dijous tindrem un dia de temps més insegur, al matí amb algun xàfec entre la costa de Barcelona i Costa Daurada, i després a la tarda ruixats al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, interior de les comarques de Girona i de manera més dispersa la resta, i dijous baixa la temperatura a tot arreu. I després divendres i el cap de setmana no fem net i encara continuaran aquest ruixat, sobretot a les comarques del nord.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5 minuts i les 9, i atenció als fans de El Senyor dels Anells. Amazon ha anunciat que està treballant en un nou videojoc del Senyor dels Anells. Serà multijugador i s'hi podrà jugar online. S'ambientarà a la Terra Mitjana i permetrà als usuaris viure en primera persona les històries de les trilogies del Senyor dels Anells i el Hobbit. Amazon ha anunciat que el videojoc serà tant per consoles com per ordinador, però encara no han avançat ni el títol ni quan es llançarà. I encara en l'àmbit dels videojocs, la Unió Europea ha autoritzat la compra més gran de la història en aquest sector. Microsoft pagarà 70.000 milions de dòlars per quedar-se Activision Blizzard, l'estudi creador de sagues tan conegudes com Call of Duty o World of Warcraft. La Comissió Europea ha donat llum verda a l'operació perquè considera que les últimes concessions de Microsoft garanteixen la lliure competència al sector. Els Estats Units posa fil a l'agulla per evitar que les demandes de visats per estudiants s'aturin al sistema i alguns dels que els sol·licitin es quedin sense viatjar-hi. Només una dada. L'any passat les sol·licituds van ser de rècord. En van tramitar més de 19.000 i aquest any ja n'han rebut unes 4.000, gairebé el triple que en el mateix període del 2022. Per això han posat en marxa diverses mesures per agilitzar-ho. Són declaracions a RAC1 de la màxima responsable consular, Berenice Mariscal.
Hemos añadido miles de citas básicamente desde ahora hasta agosto para los estudiantes y los participantes de programas de intercambio. Si es una visa F1, pueden hacer cita hasta un año antes de que empiecen sus programas. Entonces no tienen que esperar hasta el último momento. Y el tercer cambio es que ahora para los estudiantes que están continuando con el mismo programa pueden hacer esa renovación muchas veces por correo.
El risc de quedar-se sense visat, però, no afecta només els estudiants. I l'ambaixada també recomana als turistes fer la gestió per aconseguir l'anomenat ESTA com més aviat millor. A més, des de l'ambaixada nord-americana recorden que a la pàgina web disposen de cites urgents per qui, per raons mèdiques, humanitàries o de negocis, ho necessiti de manera ràpida. Gran plan internacional, Turquia ja es prepara per una segona volta de les eleccions presidencials després que ni Erdogan ni el seu principal opositor, Kılıçdaroğlu, hagin aconseguit arribar al 50% dels vots. L'actual president ha fregat la victòria quedant-se només 5 dècimes, una diferència còmoda respecte al seu rival, que no va arribar al 45%. El poble turc està convocat a decidir qui serà definitivament el president del país el pròxim dia 28 de maig. Plana musical, Shakira ha publicat el videoclip de la seva última cançó, Acróstico, dedicada als seus fills. Sembla escrita i feta i cantada des d'una sucrera.
Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor.
El tema va sortir divendres i ara la colombiana ha publicat també el videoclip i surten els seus dos fills, Milan i Sasha, tocant el piano i fins i tot cantant amb ella.
Sirve anestesia, dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que
nos rompió solo un plato, no toda la vajilla.
En fi, que tothom és lliure de fer el que vulgui en aquesta vida. En 14 hores el videoclip ja acumula més de 9 milions de reproduccions. A banda, Rigoberta Bandini publicarà divendres Cançó Nova. Miami Beach. I just quan fa un any del seu pas per Eurovisió, Chanel també ha avançat els primers 30 segons d'un tema nou. Aviam.